Escoltes Petit Plaer a Ràdio Pollença.
I 25 minuts assolint ja la recta final del programa d'avui parlant sobre el Premi Pollença de Narrativa. I tenim a l'altra part del telèfon Joan Mallans, que és el guanyador d'aquest Premi 2019 en la seva novel·la El futur no és el que era. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Gràcies i enhorabona per aquest premi que vares venir a rebre a Pollença tot just fa una mica més d'una setmana. Conta'ns, Anton, que es gira aquesta novel·la, El futur no és el que era.
A veure, és una novel·la sobre quatre personatges que es troben en un punt crític de la seva vida. I és un moment crític que alguna vegada l'he explicat quan m'han demanat si era s'ha crisi dels 40 o s'ha crisi dels 50, i sí, és així, perquè s'hi situen en aquest punt, que tenen 40-50 anys més o menys, i es troba davant d'un moment de crisi. Perquè és un moment de crisi que és relativament estrany, perquè és una crisi on no passa res. La crisi dels 40 o la crisi dels 50 és aquella crisi, almenys en aquests personatges el que els hi passa és que es troben davant d'una situació on tenen ja les coses ràpidament fetes, tenen família, tenen feina, tenen fills, tenen casa, tenen cotxe, com molta gent, i de lo que han d'enfrontar-se, del que han de trobar-hi un sentit, és davant de la pregunta de i ara què faig, no? Ara què faig amb el que em queda de la vida, una vegada que ja tot el que havia de fer més o menys ho he fet, tot allò que era nou ja no ho serà més, tot allò que era podia ser emocionant ja ho han fet alguna vegada, no? Es troben davant d'aquesta situació, aquest abisme d'una segona meitat de la seva vida sense cap gran objectiu o sense percebre que tenen cap gran objectiu per davant, no?
Mm-hmm. El que moment que moltes vegades fa tanta por, tant de pànic, de l'àrica, no? Sí, dius que és una crònica d'una societat desencantada. Per què creus que estan desencantats? Per què en sol passar molta gent cap als 40-50 anys això, de l'àrica? O en el teu personatge, per què els passa?
Sí, la frase aquesta de societat o generació desencantada surt d'algun resum o alguna altra entrevista, i jo crec que té sentit. Jo no li donava tanta importància inicialment, però aquest desencant és un desencant també bastant gris, és a dir, no els hi ha passat res en concret. El que es troben és que, i això un dels personatges ho argumenta en algun moment així bastant central de la novel·la, es troben en que ells són els fills d'una generació que va haver de lluitar molt per aconseguir sortir-se'n, són fills d'una postguerra o d'una dictadura on res fins al final se'ls va donar per fet, ells això no ho han hagut de lluitar, això no ho han hagut d'aconseguir, i que són pares, són progenitors d'una generació que segurament poden pensar que no ho tindran tan fàcil. Ells han quedat enmig d'aquestes dues aigües, es troben un punt de la vida en què no saben si remen davant o endarrere, i estan com estables. Aquest desencant ve més de dar-se en compte que no tenen cap encàrrec especial, que no tenen cap missió per aconseguir, que no seran herois de res. Quan el que se'ls havia explicat, quan eren més joves, quan les pel·lícules que havien vist eren més joves, quan les novel·les que havien pogut llegir, sí dibuixaven que serien herois d'alguna cosa, que serien protagonistes d'una gran història d'amor, que serien herois d'alguna situació més o menys extraordinària. Ha arribat a un punt en la vida en què ja això no ha passat i que sí, que ho han aconseguit més o menys tot, que tots els xecs de la vida més o menys ja estan marcats de manera diferent entre ells, evidentment. Però aquesta pregunta una altra vegada, i ara què? Ara què? Estan desencantats per la manca d'objectius més que per no haver aconseguit assolir els que tenien.
Qui són els personatges d'aquest relat? Parlaves de quatre personatges principals, no?
Sí, són quatre personatges. força idees que podrien ser qualsevol de naltros, que són tots i que són ningú en el mateix temps, que no són ni herois ni són víctimes, que no són pobres ni són rics, que no els hi passa cap desgràcia. Amb aquest punt de partida doncs tenim un personatge que es diu Kai, aquest home treballa en una agència de comunicació digital i aquest, el que més li mou és la nostàlgia, aquest seria el més nostàlgic de tots. Ell nota que la vida ha arribat a un punt d'aturada i per això és ell precisament el primer que la sacseja, no? Tot i que ell no es pensava que realment res es moria, ell la sacseja quasi per vici, per veure si passa res. Aquest és el primer personatge. La seva dona, que és Helena, treballa en un ajuntament i ella no és tan nostàlgica, sinó que es troba com més insensibilitzada. Ella no sap... no sap molt bé per què fa les coses. Li agradaria rebel·lar-se contra alguna cosa per primera vegada a la vida, perquè nota que ella no ho ha fet mai, que sempre ha estat la persona que els altres volien que ella fos. I ha arribat a un punt en què ella diu això, seguiré sent aquesta persona tancada dins una closca, doncs aquesta és la seva pulsió. Això és una parella. L'altra parella d'aquests quatre personatges és una dona que es diu Francina i que aquesta, la seva pulsió, el seu rebuig és més d'una certa decepció. Ella es troba visquent-se a conseqüència d'un seguit de decisions de la seva vida que l'han portat a ser una persona que ella creu que no es mereix, que d'alguna manera algú li deu alguna cosa i que s'ha quedat en poquet del que havia apuntat. Ella està més enutjada, decebuda per com ha arribat en aquest punt de la vida. I es que fa quatre, que és la parella d'aquesta altra dona, és quizà és que seria més feliç, és que viu més d'acord amb el que podria esperar, és que es preocupa menys, i és que en aquest sí, el moment crític li ve una miqueta de casualitat. Està tan acostumat a fer el que vol a la vida i està tan acostumat a jugar amb foc que no tenia ni tan sols previst que es pogués cremar. I es troba amb aquesta situació més o menys inesperada que el fa també haver de reaccionar, haver-se de buscar com canviar el pas. Aquests quatre personatges bueno, relacionen entre ells i bueno, doncs la idea és que es van vinculant uns amb els altres i van afrontant, més enllà d'aquestes situacions concretes a cadascun d'ells viu, doncs és com van donant resposta en aquest i ara què, no? En aquesta barreja entre nostàlgia i rebel·lia, que són com les dos grans sentiments o pulsions que transiten en tots quatre personatges, aquesta connexió entre nostàlgia i rebel·lia, nostàlgia i m'hi enfronto.
Escolta, Joan, des de quan escrius ficció? Vull dir, tens el que les altres obres? De fet, aquesta crec que és la teva primera novel·la que es publicarà, però no sé si tens alguna cosa més escrita.
Sí, tinc alguna cosa més. Jo som antropòleg de formació. I els antropòlegs al final ens passam molt temps escrivint. Escriure per jo és un mitjà natural, doncs, tant de treballar com d'expressar-me. També treballo en un món de comunicació, per tant, el que fem també és escriure, és comunicar. Ara, escriure ficció, escriure literatura, és una cosa que m'hi he centrat més els darrers 4 o 5 anys. Sí que m'ho he agafat com un projecte personal. Podríem dir que aquesta és la meva crisi dels 40. L'he dedicat a obrir una línia d'anar dedicant part del meu temps, poc temps que tenim, anar escrivint. Sí que tinc alguna cosa més escrita, el que em preguntaves abans.
Sí.
Tinc una novel·la al calaix, però aquesta encara no he aconseguit que en surti.
Com és per tu el procés d'escriptura d'aquesta o de l'altra novel·la? Com a experiència personal?
Per jo, com supos que pràcticament per tothom que escriu, és més un hobby, una manera de projectar-te, dedicar-te, que jo comparc aquí, doncs no sé, aquí té una col·lecció de mòbils o aquí col·lecciona qualsevol altra cosa o que dedica molt temps, doncs no sé, a fer receptes de cuina. No sé, crec que tots tenim alguna passió o algun hobby o alguna cosa a la que dediquem temps. Per jo és algo així, és anar dedicant temps d'una manera més o menys regular, amb un cert ritme, però clar, són sempre espais de temps de sobris, no? d'intersticis. Jo vaig en tren a treballar, doncs tinc un rato de tren per anar a treballar, que és el que més vegades he profit per poder escriure. I sí que és veritat que una vegada que tens un projecte com aquest davant i que tens un guió, que tens una idea d'allò que vols escriure, que és la primera part, la més important, tenir un esquema, almenys per jo, un esquema d'allò que vols explicar, bueno, doncs anar-ho omplint, anar-ho redactant, demana, en el meu cas, sobretot, ritme, una certa disciplina. També és veritat que jo ho faig això en fragments petits de dia, de fragments de 45, 50 minuts, no molt més. Però aquest és el meu ritme. Suposo que cada persona que escriu té les seves manies, els seus espais, les seves maneres de fer-ho. Per jo és un procés molt quotidià i que el faig perquè el disfrut mentre que el faig. No perquè pensi que això és un patiment o que és una feina molt complicada i que fins a un resultat que seràs que ho compensarà tot. No, per jo és cada paràgraf és la recompensa dels temps. Cada paràgraf és el motiu i l'objectiu en si mateix. Sí que és veritat que al final t'imagines publicant, perquè tot això té un gran objectiu final i per jo, com per qualsevol persona una mica fetichista dels llibres, és la publicació, és obrir un llibre, és poder-lo fulletjar, és mirar-se's llom, mirar-se'l, no? Però, bueno, això evidentment hi és, però per jo, el fet d'escriure és subjectiu en si mateix i no un mitjà.
De fet, com que és aquest fetichista de llibres, el futur no és el que era, el podrem tenir en paper perquè serà publicada, la primera que podràs publicar, és que en tenies un altre al calaix. Costa publicar, si no és a través d'un premi literari, per exemple, com aquest?
Jo suposo que cada cas individual és diferent. En el meu cas, i no puc parlar més que del meu cas, sí que costa. I quan tu poses un volum important d'esforç en una cosa com escriure una novel·la, i a més creus que ho has fet bé perquè si no, no intentaries publicar-ho, però jo crec que tothom que acaba una novel·la, quan l'acaba, quan la repassa, quan la revisa, quan l'edita, quan tot això, al final pensa que està bé, perquè si no la intentaria moure. Per tant, no crec que sigui molt diferent jo de qualsevol altra persona que no publica o qualsevol altra persona que sí que publica, que estàs orgullós del que has fet, no? Una vegada que estàs davant d'això, intentar-ho publicar, per jo ha estat més complicat que no intentar-ho escriure. I intentar-ho publicar t'enfronta amb una realitat que ja no és de creativitat o de quin sigui el procés teu per elaborar una narració, sinó que és un altre món, i és un món editorial que es mou amb uns criteris empresarials i dins del qual a qualsevol empresa, qualsevol editorial que aposti per tu, ho fa perquè té una expectativa de retorn de inversió o de guany, i això és normal. Quan no ets ningú, quan no has escrit mai, quan no has publicat mai, quan no ets conegut per qualsevol altre aspecte de la teva vida, quan no ets nebot de fill de net de... Sí. Quan el cognom no ressona res en concret, és molt més complicat. Jo crec que si la meva novel·la fos molt millor, a mi hauria estat més fàcil publicar-la, però també és veritat que hi ha mils de casos que sent de novel·les que han tingut molt èxit comercial i que han estat rebutjades tantíssimes vegades abans, no? Uh-huh. Que, bueno, ja... No sé, el món editorial és complicat, per el que he pogut veure en aquests darrers anys, i en aquest cas un concurs com es que mou a l'Ajuntament de Pollença, per jo és molt important, perquè et dona l'opció de travessar aquesta primera frontera, que per jo fins ara ha estat impenetrable, que és arribar a aconseguir que una editorial ja no et digui que t'ho publiqui, sinó fins i tot que t'avaluï de manera generosa, encara que sigui per acabar-te descartant, una novel·la. Sí. El primer filtre ja m'hi he quedat. Sí. I les agències, que és un altre element o un altre actor d'aquest món, no he vist que siguin més poroses o que sigui més fàcil treballar-hi que les mateixes editorials. De fet, m'he trobat en que les respostes són bastant similars, que és a dir, en molts casos, silenci, i quan el silenci és una negativa no... que es basa més en no tenim temps per llegir nous manuscrits, que no pas en que la teva novel·la no dona la talla.
Uh-huh. Un premi ara i una novel·la que es publicarà ja. És una altra manera d'anar a tocar la porta, no? La pròxima vegada.
Sí.
Supos
sí.
Que això també ajudarà d'aquí a un futur. I Joan, ara mateix estàs en pausa. Quan acabes en alguna cosa necessites un temps de descans o continues escrivint ara mateix? Què fas?
Ara mateix no estic escrivint, perquè amb dues novel·les en escalaix, com estava fins fa 15 dies, bueno, encara que gaudeixis del moment d'escriure cada dia, també és veritat que necessites un cert reconeixement fora de tu. I em trobava que després d'haver escrit una novel·la que no ha tingut encara manera d'arribar a una editorial, i havent escrit una segona, que era aquesta, que estava concursant a l'Espremi de Pollença, i que havia deixat, o sigui, la darrera edició que n'havia fet l'havia acabat poc abans de l'estiu. En el juliol vaig tancar aquest procés d'edició, que bueno, doncs, l'havia retallat, havia canviat coses i l'havia enviat en aquest concurs. De llavors no havia obert una carpeta nova. Sí que es va escriure ho fas quan no escrius també i que penses en coses i que tot el que veus al teu voltant ho relaciones i quan estàs amb mentalitat de pescar o d'estar receptiu a el que estiguis veient, tot són notes mentals que et vas deixant, eh? Però ara mateix no estava escrivint res i evidentment una notícia com una bona notícia com quan hi ha un premi així t'activa, t'electrifica i et dona molta energia per seguir-ho fent, que per jo és el més important, és trobar la petita motivació que em pugui fer falta o l'empenta que em pugui fer falta per seguir fent una cosa que faig perquè m'agrada.
I Dante, aquí la tens i enhorabona una altra vegada. Nosaltres tenim moltes ganes de llegir-la, així que esperarem que surti publicada ja dins l'any vinent. Gràcies, Joan, per aquests minuts a la ràdio i res, una abraçada, fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.